L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts, som a dimecres, dia 8 del mes de setembre. Aquí comença el nostre temps d'informació. De fet, la notícia que avui encapçala aquest temps de notícies és que la candidatura de les Terres de l'Ebre a reserva de la biosfera demana el suport actiu dels ajuntaments. Aquest tema, però també d'altres, formaran part de l'informatiu de Mutter d'avui dimecres. Comencem. L'informatiu de Mutter d'avui dimecres enceta parlant de la reserva de la biosfera i la candidatura de les Terres de l'Ebre perquè els responsables del Consell Promotor de la candidatura de les Terres de l'Ebre a la declaració de reserva de la biosfera per part de la UNESCO han demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions de suport als respectius plens per reforçar institucionalment la seva presentació. La candidatura vol implicar els consistoris en els projectes dissipant les reticències d'alguns alcaldes i representants d'entitats que encara veuen la declaració com a font de restriccions ambientals. Paral·lelament, una quinzena d'institucions s'afegien al Consell Promotor, que n'aplega 55, en una reunió durant la qual es presentava l'esborrany de la memòria de la candidatura que quedarà enllestida en un mes. Ho explicava per a l'SMUTE Tomàs Ginestra.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, ha explicat que el Consell Promotor ha sol·licitat als ajuntaments del territori que aproven mocions de suport a la candidatura en els respectius plenaris amb la voluntat de presentar la memòria amb el major suport possible. L'escoltem.
Ara sí que hem demanat als ajuntaments que aprovin mocions de suport a la candidatura perquè la memòria que hem de presentar al mes de novembre hem d'incorporar el màxim de suports possibles i a partir d'aquí, doncs, si aconseguim el suport de 52 municipis, dels 52 ajuntaments, doncs millor que, que si no passen 50. Però en tot cas, avui per avui el Consell Promotor hi ha 55 membres i els ajuntaments ara començarem este procés pues, de que aprovin mocions i que ens ho facin arribar de la mateixa manera pues, que intentarem recollir suports no només d'institucions de les Terres de l'Ebre sinó també d'institucions de la resta del nostre país.
Precisament, representants de diversos ajuntaments ebrencs van estar presents en la reunió d'ahir al matí juntament amb els de les entitats que donen suport a la candidatura. De fet, 15 noves entitats s'han integrat al Consell Promotor. Volem que sigui el més ampli possible. S'ha d'explicar bé perquè de vegades es generen posicions a la defensiva i quan s'informa els recels es dissipen, ha justificat Salvador. Sense citar-los, el delegat s'ha referit a les opinions d'alguns alcaldes i representants socioeconòmics que no veuen del tot clar la declaració de reserva de la biosfera en considerar que limitaria ambientalment algunes activitats. L'escoltem.
Eren aquells que poden tenir una certa reticència de que si això pot ser un element de protecció, cap problema, no és un element de restricció i també dissipar dubtes per a aquells que consideren que això pot ser un instrument per evitar que es faci que no sé què. Això simplement és un element de restricció, un element de reconeixement i que posteriorment, una vegada tinguéssim el reconeixement a partir de l'any 2012, és quan comença a obrir-se una oportunitat de treball i d'obtenir recursos en positiu. Això sovint expliquem a les reunions que portem a terme que això és una aixada, això ens donen una aixada, i aquesta aixada la podem tenir a un racó de casa o la podem fer funcionar. Si la fem funcionar, podem entrar en línies de finançament prioritàries pel fet de ser reserves de la biosfera.
De fet, el delegat ha destacat que la declaració com a reserva de la biosfera permetria al futur òrgan gestor d'aquesta figura que es constituiria un cop efectuat el reconeixement, no abans del juny del 2012, segons Salvador, accedir a les línies de finançament prioritàries per implementar projectes que s'impulsen des del mateix territori en la línia d'estructurar actius i activitats turístiques al voltant dels espais naturals, vinculant economia i medi ambient i englobant les quatre comarques de l'Ebre. La reunió de treball ha servit per presentar de forma genèrica les línies mestres de la memòria per avalar la candidatura que el comitè promotor té previst presentar el pròxim mes de novembre al Departament de Medi Ambient i Habitatge perquè aquest l'elevi al Comitè Estatal del Programa Òmnia i Biosfera abans que sigui avaluat en el medi internacional. La memòria, segons Salvador, presenta un currículum en matèria de valors naturals i patrimonials de les Terres de l'Ebre que justificarien la seva declaració, així com una relació d'accions de conservació i funcions de desenvolupament econòmic que construirien les línies mestres d'un pla d'acció que desenvoluparia l'òrgan de gestió de la reserva de la biosfera. I, per últim, detalla els actius d'investigació i suport logístic del territori, com el centre de l'IRTA a la Ràpita, l'Observatori de l'Ebre o el centre sobre el canvi climàtic. Amb aquestes línies, l'equip tècnic obrirà la proposta durant un mes als membres del Consell Promotor, perquè les conegui i participen amb l'objectiu de tancar el seu contingut per a presentar-la al mes de novembre. Per últim, el Consell ha presentat als seus membres un vídeo divulgatiu sobre la candidatura que s'emetrà als canals de televisió local de les Terres de l'Ebre, on es destaquen els actius naturals i patrimonials del territori, al costat de les activitats econòmiques que han de permetre protegir i explotar de forma sostenible aquests valors.
Els següents municipis protagonistes són Vítem i Campredó. Les noves EMDs quedaran definitivament constituïdes en menys de 3 mesos. El procés de creació de les noves entitats municipals descentralitzades de Vítem i Campredó, que ahir dimarts al migdia aprovava el govern, culminarà amb la seva constitució definitiva en un període no superior a 3 mesos, segons avançava l'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel. L'alcalde, acompanyat dels alcaldes pedamnis de Vítem, Josep Cugat i de Campredó, Joan Sanauja, celebraven la creació de les dues EMDs i explicaven que el proper pas per avançar cap a la constitució definitiva serà la creació d'una comissió gestora. D'acord amb els resultats electorals de les eleccions municipals del 2007, les dues EMDs tindran majoria absoluta de representants de Convergència i Unió. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava el procediment per la constitució definitiva d'aquestes EMDs. L'escoltem.
Era important perquè podia ser el tràmit més farragós. Una vegada feta aquesta aprovació, això s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que serà al llarg dels propers dies. El Departament de Governació ens oficiarà a l'Ajuntament perquè li passéssim els resultats electorals de les últimes eleccions i oficiarà farà l'assignació de representants de cada força política que li correspon a cada un dels pobles. Els partits nombrarem aquestes persones i el conseller farà una resolució que es publicarà al DOC nombrant aquestes persones, els membres de la Junta Veïnal de cada una de les EMDs i assignant un dia i una hora que tractarem en l'Ajuntament per constituir-se formalment. Jo crec que això és un termini 2, com a molt, donat la situació que hi ha ara de govern, de 3 mesos estarà finalitzat i s'haurà constituït.
L'alcalde recordava que el procés es va obrir poc després de les eleccions del 2007, quan el nou govern municipal va constituir les comissions mixtes amb Vítem i Campredó. Posteriorment, es va aprovar un acord de finançament validat pel ple municipal que servirà per a totes les EMDs del municipi. El novembre passat es va celebrar diversos referèndums on el sí a l'EMD va guanyar amb més d'un 90% en els 2 casos. Els expedients es van enviar al Departament de Governació. La comissió de delimitació territorial primer i la comissió jurídica assessora després van donar el vistiplau als expedients amb l'aprovació del Consell Executiu ahir dimarts. Ara s'ha de publicar al DOC, fer l'assignació de representants de les diferents forces polítiques, sol·licitar als partits els noms d'aquests representants, tramitar-ho novament al govern i esperar la resolució del conseller de Política Territorial designant els membres de la comissió gestora que s'haurà de crear fins a la Constitució de les EMDs. Tot plegat, segons els càlculs de l'alcalde, el procés es pot allargar entre 2 i 3 mesos a partir d'aquest moment. Una vegada constituïdes, aquestes aprovaran el seu pressupost i l'Ajuntament traspassarà el personal assignat, que en el cas de Vítem serà d'entre 3 i 4 persones i 2 en el cas de Campredó. Bel destacava que les restriccions pressupostàries municipals puguin afectar el procés, tot recordant que el model de finançament acordat es basa en una assignació de recursos en funció dels que rebi en conjunt el municipi. Sobre l'aprovació de les EMDs per part del Consell Executiu es pronunciava també amb satisfacció el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, qui ha destacat que l'acord dona resposta a les aspiracions històriques d'aquests nuclis de població del terme municipal de Tortosa. Sempre és positiu que es reconeguin les personalitats i les identitats pròpies de la nostra gent, que es puguin dotar d'ens de gestió més pròxims a la seva realitat i a les seves necessitats. Subratllava per afegir també que de ben segur que aquests dos nuclis urbans de la ciutat de Tortosa milloraran la qualitat dels serveis municipals que, des d'una gestió més autònoma i més pròxima, es realitzarà als ciutadans. I de la constitució d'aquestes dues noves EMDs, ara a la capital del Montsià, perquè aviat estaran enllestides les obres del parc dels Xirivecs d'Amposta. S'ha fet ja l'adjudicació de la darrera obra, que consisteix en la construcció d'un amfiteatre per a celebrar diverses activitats. Un cop finalitzada aquesta obra, el parc podrà ser inaugurat. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Efectivament, un pas més en la finalització d'aquest gran parc dels Xirivecs, la zona verda més gran de les Terres de l'Ebre que s'està construint a Amposta i que està pràcticament ja finalitzada. De fet, s'ha fet ja la darrera adjudicació. La Junta de Govern de l'Ajuntament d'Amposta ha adjudicat definitivament la construcció del que seran les graderies del parc dels Xirivecs a l'empresa constructora Propa per un import de 177.700 euros. Les obres que s'iniciaran en les properes setmanes tindran una durada de 4 mesos. L'emplaçament on s'han de construir les grades i l'escenari a l'aire lliure es troba situat entre l'entrada sud-oest del parc, al carrer Josep Tarradellas, i l'estany central, al carrer Itàlia, i ocupa una superfície de 7.063 metres quadrats. Darrerament s'ha portat a terme la plantació de 6 plataners paral·lels al carrer Itàlia i també paral·lel a les futures grades. Aquesta pastilla és l'única que queda per urbanitzar, ja que han finalitzat el projecte d'enjardinament del parc que comprèn la part superior entre l'estany i la tanca. Amb aquesta s'adjudica la darrera obra del conjunt del parc dels Xirivecs, un espai verd de 51.300 metres quadrats i que conforma, com dèiem, l'espai verd més important de les Terres de l'Ebre. Actualment es troba en construcció el bar i s'ha també adjudicat el sistema d'enllumenat que quedarà definitivament instal·lat un cop finalitzades les graderies. Les graderies del parc de Xirivecs tindran una capacitat per a unes 500 persones que podran assistir un cop finalitzat el projecte a tot tipus d'espectacles a l'aire lliure. Destaca també el gran geyser que s'ha instal·lat al centre del llac d'aquest parc dels Xirivecs d'Amposta.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La central nuclear d'Ascó a la Ribera d'Ebre comptarà l'any vinent amb un centre d'informació sobre l'energia nuclear. L'estructura del nou edifici ja s'ha començat a aixecar, les obres van a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant el primer semestre del 2011. El titular de la central, l'Associació Nuclear Ascó Vandellós, confia que aquest centre esdevingui un atractiu turístic més pels visitants de la Ribera d'Ebre. Així, el centre, a més de servir per difondre què és l'energia nuclear, vol ser una inversió més pel territori capaç d'atreure visitants. Paral·lelament, ANAF ja ha demanat tots els permisos per tirar endavant l'ATID de la nuclear d'Ascó, el magatzem temporal individualitzat. De tot plegat, en té més detalls, Tomàs Ginestra.
Fa poques setmanes s'han iniciat ja les obres del futur centre d'informació que comptarà amb 1.000 metres quadrats d'edificació en uns terrenys amb una ubicació privilegiada. Així, segons ha explicat la directora de comunicació de l'ANAP, Montse Godall, s'ha buscat un lloc estratègic d'on es veuen les dues centrals, el riu Ebre i també la població d'Ascó. L'edifici que s'està començant a construir està dissenyat pels arquitectes Josep Camps i Olga Felip, comptarà amb un espai d'exposició permanent, una sala dedicada a mostres temporals, una sala d'actes i diferents instal·lacions complementàries. El director general de l'ANAP, José María Grábols, ha explicat que aquest projecte vol contribuir a que es conegui el territori. L'equip encarregat de la definició dels continguts està dirigit per Manolo Toaria, director de la Ciutat de les Arts i Ciències de València. Des de la nuclear s'aposta perquè el futur centre d'informació sigui un espai que pugui acollir a públic de perfil divers, basat en continguts didàctics i que recolzarà en formats i tecnologies d'última generació. Godall ha avançat que al centre hi haurà una part dedicada a l'energia en general. perquè la fem servir i com es fa, i després hi haurà un espai a part on es dedicarà i s'explicarà què és l'energia nuclear i com funciona una central nuclear. Tot i que el projecte museogràfic encara s'està treballant, el centre comptarà amb un simulador de cavitat del reactor, així com una bicicleta on es podrà pedalar per veure com es produeix l'energia. Tot i que un dels públics que més demana visitar la central nuclear és l'escolar, ANAP confia poder fer un centre atractiu per públic més específics i també per turistes que visiten la comarca. Escoltem la directora de comunicació, Montse Godall.
És un projecte llargament ambicionat per la central nuclear, en el que fa ja més d'un any en el que estem treballant. Pretenem que sigui una eina de doble utilitat. Per una banda, ens serveix a nosaltres per poder explicar com funciona la central, què és l'energia, com accedim a aquesta energia que tots utilitzem cada dia. I d'altra banda, pensem que és una inversió pel territori. El territori en el qual nosaltres estem integrats, aquest territori del que formem part, que és la Ribera d'Ebre, pensem que és un atractiu important per la comarca, donat que pensem que pot ser una manera de treure gent aquí. Per tant, té aquesta doble vessant. Com us deia, fa més d'un any que estem treballant, esperem que estigui operatiu el curs vinent, les obres segueixen el seu programa i bueno, ja hem començat a... ja es pot veure l'edifici i es poden veure també alguna cosa de continguts.
El centre estarà acabat durant el primer semestre del 2011 i està previst que pel curs vinent ja es puguen programar visites. La inversió és de 2,5 milions d'euros.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
TamQuam presenta Molt soroll per res, una divertida comèdia per a tota la família. Arriba a l'Ermita de l'Aldea el 24 de setembre, a les 21:30 hores, Shakespeare, amb la comèdia Molt soroll per res. Vine a celebrar amb nosaltres Shakespeare i la comèdia Molt soroll per res, l'aniversari de la teva parròquia de l'Aldea. Aconsegueix la teva entrada, més entrepà, més beguda, per només 13 euros.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Segueixen escoltant l'informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i ara sortim fins al municipi de Santa Bàrbara perquè s'ha clausurat ja el casal d'estiu Els Ballarics. El passat divendres 3 de setembre va tenir lloc a la piscina municipal la clausura del casal d'estiu Els Ballarics, que va comptar amb un total de 42 nens i nenes dirigits per 7 monitors. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El casal es va dur a terme al llarg dels mesos de juny, juliol i setembre. Les activitats dutes a terme van estar relacionades amb els centres d'interès de Santa Bàrbara, amb activitats diverses i variades relacionades amb la cuina, els esports, la piscina, dinàmiques, manualitats, cinema, sortides i d'altres. A més, i gràcies al conveni que té signat el Museu del Montsià amb l'Ajuntament de Santa Bàrbara, es van realitzar tallers de jocs tradicionals. A l'hora de passar balanç i de fer una valoració d'aquest taller d'estiu Els Ballarics, la regidora de Serveis Socials del municipi, Montse Rodríguez, deia que tot i que no ha estat un dels anys que més participació ha tingut aquesta activitat, sí que volia encoratjar a les professionals encarregades de l'organització d'aquest servei i a les famílies en general a continuar treballant i a fer ús del casal d'estiu, ja que és un servei lúdic on els nens i nenes poden gaudir de l'estiu fent moltes activitats. Segons Rodríguez, l'avançament de la data de l'inici del curs escolar i el fet de que enguany hi ha hagut més oferta al municipi, ja que s'han fet altres activitats infantils, podrien ser la justificació per aquesta davallada. L'escoltem.
Fem una valoració general bastant positiva i motivació dels xiquets també. Enguany potser sí que n'hi ha hagut una mica menys de participació que havíem tingut a 3 anys, però bueno, observant una mica tot el que ha passat, és degut a això, a les dates, a que fem una setmana menys i per tant ara al setembre possiblement hi ha gent que s'ha pogut organitzar millor esta setmana entre finals d'agost, que només han sigut 3 dies de setembre que han fet casal d'estiu, i durant lo casal, la part de casal que vam fer a juny i juliol, pues, bueno, enguany, com tothom sap, hi ha hagut més oferta, que ja està bé, que és positiu que hi hagi més oferta lúdica i així de conciliació, on els pares puguen triar a quin tipus d'activitats prefereixen apuntar els seus fills. Sí que ja 3 anys havíem tingut fins a 70 o 80 participants, enguany n'hem tingut menys, però per això, perquè hi ha més oferta i, per tant, la gent s'ha apuntat a altres llocs, que ja m'ho sembla positiu.
A banda d'això, la regidora també volia destacar la participació de les mestresses de casa que van preparar per als infants participants el dinar del dia en què iniciaven les festes majors. Aquest dia també van tenir l'actuació d'un grup anomenat Rovell d'Ou, que van presentar l'obra La bona alimentació és una bona una solució. També a través del programa TAU, els infants del casal i els ballarics van poder gaudir enguany del taller anomenat Ciència Divertida.
Dissabte passat, a la platja del Marjal de les Cases d'Alcanar, se celebrava una de les activitats amb les quals tradicionalment s'arriba al final de les activitats d'estiu d'aquest nucli mariner. Ens referim a la celebració de la 6a edició del concurs de pesca de les cases, un concurs que enguany va ser tot un èxit, tant de participació com de captures, segons es desprèn de la següent crònica que ha preparat des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui de pesca i d'aquesta 6a edició del concurs de pesca esportiva de les cases que dissabte passat, dia 4 de setembre, se celebrava a la platja del Marjal, des de les 7 de la tarda i fins la mitjanit. Un concurs organitzat per tot Article Montse i Casa Nos i la Comissió d'Entitats de les Cases, i del qual em passava balanç als nostres micròfons un dels seus organitzadors, Joan Eixarc, que mostrava la seva satisfacció per l'èxit assolit en l'edició d'enguany. L'escoltem.
Anem molt bé perquè bueno, ja et dia que són 50 participants els que es van vindre més a apuntar-se, el que passa que ja no podia ser perquè era l'última hora, ho teníem tot tancat, però van participar 50, el qual vol dir que eren 100 canyes pescant, el qual vol dir que vam agafar més de mig quilòmetre de la playa del Marjal en un dia extraordinari, en una mar estupenda, una participació extraordinària, les famílies pues, veien com pescaven i sopant junts, bueno, algo extraordinari.
50 participants que van provocar que alguns més es quedessin fora del termini d'inscripcions i un concurs que presentava diferents premis, dels quals el mateix Joan Enxarc ens comentava els guanyadors. L'escoltem.
La peça més gran va ser per Cristian Montfort, que al mateix temps va ser el que va agafar més peix, el qual vol dir que es van portar els dos primers premis, els més importants, dos canyes de carbono i dos carrets pues, d'una gamma alta. Molt bé. Després vam tenir, hi ha 8 premis més, El segon va ser per Sergio Fibla, tercer Juan Ramírez, quart Juan Ramírez, en este cas eren pare i fill, després el quin Batiste González, el sisè Miguel Ángel Santos, setè José Febre Gil, vuitè Antonio Rincón i novè Francisco Seguer. Estos van ser tots els que van tenir premis. A part d'estos premis, com cada any, tenim la comissió d'entitats, la qual aporta els entrepans i les cerveses i la beguda. Després tenim la Casa Grauvell, també, que ens va enviar gorres per tothom i uns rodells de fil, que això ho entreguem en el moment de que fem el sorteig dels puestos, i, en fi, va anar molt bé tot.
Joan Eixarc comentava i feia també els pertinents agraïments a les empreses col·laboradores. Per cert, també l'Ajuntament d'Alcanar col·labora en aquesta organització d'un concurs que, com ell explicava, ha tingut enguany una 50a de participants procedents de llocs tan diversos com Barcelona, Saragossa, també gent del territori de poblacions com Alcanar, Ulldecona o Vinaròs. Un concurs que tradicionalment posa gairebé ja el punt i final a les activitats d'estiu a les cases i que ha donat l'èxit d'enguany té assegurada la seva continuïtat.
Gràcies, Domènec. Abans de posar el punt i final al nostre temps de notícies, anem a parlar-vos dels preparatius que s'estan realitzant en diversos municipis en motiu de la Diada de Catalunya. Deltebre celebra la Diada de Catalunya amb una setmana d'activitats culturals i per a joves. Les àrees de cultura i joventut de l'Ajuntament de Deltebre han organitzat un seguit d'actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya i que inclou la nit jove.cat. Els actes oficials de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i el Rock en Riu 10. Els actes de la Diada comencen el divendres amb un concert de la Coral de l'Espiga d'Or a la plaça de l'Ajuntament i continuaran amb la nit jove.cat, amb la Hissada de la Senyera i la festa All Night DJs al Centre Cívic. La celebració de la Diada arribarà el dissabte. Començarà amb un dinar de germanor al Parc del Riu. A les 6 de la tarda, a la plaça de l'Ajuntament, es faran els actes oficials. De les activitats complementàries hi destaquen els tallers de ball de jota i de jota cantada, així com l'exposició Gent Nostra, històries i anècdotes del nostre poble del fons de l'Arxiu Cultural de l'Ajuntament de Deltebre. Recordem que aquesta exposició s'inaugurarà el divendres a les 8 de la tarda i a la sala Ramon Calvo i es podrà visitar en horari de 7 a 9. A Roquetes també s'està organitzant la Diada Nacional de Catalunya. Divendres dia 10, el Saló de Plens de l'Ajuntament acollirà la conferència institucional que, com cada any, organitza l'Ajuntament del municipi per celebrar la Diada Nacional. Seguint a la mateixa tònica dels darrers anys, enguany, la personalitat convidada per dictar la conferència serà un altre historiador roquetenc, el professor Roc Salvador. Cal recordar que el 2009 el conferenciant va ser Jesús Massip, exdirector de l'Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l'Ebre, i el 2008 Ramon Miravall, exdirector dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre. La conferència, sota el títol Juliol del 1708, l'11 de setembre de les Terres de l'Ebre, tindrà lloc a les 7 de la tarda. Recordem que en acabar s'interpretarà l'himne dels Segadors.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Diada de l'11 de setembre a l'Aldea. El programa d'actes per aquesta diada de l'11 de setembre és el següent. A les 18 hores, recepció d'autoritats. A les 18:15 hores, petit concert a càrrec de la banda de música Verge dels Prats al hall de l'Ajuntament. A les 18:45 hores, col·locació de la Senyera al monument a la segregació al so dels Segadors. A les 19 hores, desplaçament a l'ermita i col·locació de la Senyera a la torre de l'ermita. A les 19:15 hores, ballada de sardanes a l'ermita de l'Aldea a càrrec de la colla sardanista de l'Aldea i dansaires del Penedès. Organitza la Regidoria de Cultura i Festes i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Aldea.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Per fi deixem enrere les temperatures elevades i parlem d'un ambient molt més agradable. Deixem enrere la xafua en punts de la costa. S'ha notat aquesta matinada amb valors mínims que han arribat a baixar fins als 7-8 graus a les valls del Pirineu. I a la Catalunya central, molts valors entre els 16 a 11 graus, fins i tot, sobretot cap a Osona, Bages, Berguedà, amb alguns valors puntuals de 10 graus, per tant, bastanta fresca. A la mateixa costa també s'ha baixat per sota dels 20 graus pràcticament arreu, puntualment, en alguns sectors del Camp de Tarragona o la costa central, alguns valors de 20 graus, però en general entre els 17, 18, 19. Per tant, un ambient molt més agradable, unes temperatures ja de setembre que es mantindran almenys un parell o tres de dies, i sobretot les matinades, que fins i tot podria refrescar una miqueta més, i sobretot en zones de muntanya, demà o fins i tot divendres. La tendència és que els valors màxims s'acostin com a molt als 30 graus allà on s'enfili més el termòmetre, la majoria de valors per sobre dels 25 lleugerament, i fins i tot al terç nord del país i cap al Pirineu no s'hi arribarà. Parlem de sol, d'una mica de mestral cap al sud del país, de bona visibilitat, però hi ha alguns núvols a les comarques de Girona i també en els Pirineus. Esperem que en aquests sectors, al llarg d'aquesta tarda, les nuvolades puguin créixer amb força i no descartem de nou alguns petits ruixats. No tindran l'abast dels d'ahir ni creiem que siguin molt importants, però en definitiva no acaba de fer net. Insistim, a partir de migdia, nord de les comarques de Barcelona, comarques de Girona i especialment en àrees de muntanya, les nuvolades podrien créixer amb força i no descartem que avançada la tarda o de cara al vespre algun petit ruixat pugui arribar puntualment a la costa del nord-est del país. De fet, de cara a demà i divendres, en punts del litoral de Barcelona a Girona no acabarà de fer net. Quedaran alguns núvols amb risc d'algunes gotellades i amb una tendència que tot plegat vagi marxant de cara a divendres. Tot plegat molt poca cosa. En definitiva, doncs, alguns núvols localitzats en aquests sectors perquè la resta es mantindrà el sol i de cara al cap de setmana sembla que s'imposarà arreu amb un lleuger ascens dels termòmetres.
De moment, amb la previsió meteorològica, posem el punt i final al que ha donat de sí avui dimecres aquest temps de notícies. Demà els esperem, com sempre, des de la seva municipal.